4 i 3 minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla Carme Reverte. Avui és divendres 18 d'octubre i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, una bona renovació ambiental la que hem tingut i escopça. A hores d'ara en forma d'una davallada de la temperatura. L'ambient és de plena tardor i tot i que hi ha molts moments de sol, no acaba d'escalfar. I al llarg d'aquesta tarda, amb prou feina, la temperatura arribarà a assolir els 20 o 22 graus de màxima, com a molt, en alguns indrets de la costa de Barcelona o també de les Terres de l'Ebre. A més, anirem tenint la companyia del vent, que especialment del Llobregat cap al sud bufarà amb més intensitat i déu-n'hi-do com arribarà a xiular a les comarques de Tarragona. Per tant, si estem a l'ombra, precisament calor avui no en tindrem. I de núvols, alguns que van entrant des del nord del país, que deixen el sol una mica enterbolit, i només al llarg d'aquesta tarda tindrem algun xafaguet de neu cap als 1.800 metres de cot al Pirineu i també algun ruixat a cavall de les comarques del Maresme, el Vallès Oriental i el sud de Girona. Cap de setmana que ja es presenta més tranquil, tot i que demà al matí despertarem amb molts núvols i quatre gotes a les comarques de Ponent. Ho seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui, Dia Mundial de la Menopausa, al Connectats tractarem aquesta qüestió amb la doctora Mila Martínez Medina, ginecòloga i responsable de la unitat de menopausa de l'Hospital Universitari General de Catalunya. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista per parlar de la formació dual a les universitats i també d'arquitectura amb motiu del 48 Hores Open House Barcelona. A partir de les 5 coneixerem el Club d'Esgrima Sant Cugat de la mà de Miquel Ojeda, que és director del club. Descobrirem nous racons a les xarxes socials amb Joan Muñoz. Repassarem les novetats a la cartellera cinematogràfica amb Jordi Guillem i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més, des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Terrassa va rebre aquest dijous el Premi Europa 2024, el màxim reconeixement que pot rebre una ciutat pel seu compromís amb el projecte europeu i els seus valors. La regidora de Relacions Internacionals, Rosa Boladeres, va rebre el guardó en nom de l'alcalde, que no va poder assistir a l'acte per problemes de salut. Va ser un acte solemne al Saló de Plens de l'Ajuntament, i a banda del trofeu, també es va fer entrega d'un diploma, una medalla i un xec de 20.000 euros per finançar el viatge de joves de la ciutat a les institucions europees. Des del Consell d'Europa, la institució que atorga el premi, s'ha destacat que actes com aquest refermen els valors comuns i ens recorda com és important continuar units. Per la seva part, Rosa Boladeres va tenir paraules d'agraïment a totes i cadascuna de les persones que han fet possible aquest reconeixement, tant des dels serveis municipals com des de l'àmbit privat i del conjunt de la ciutadania. Va dir que aquest premi ens ha de fer reflexionar sobre el present, però sobretot sobre el futur, en un moment en què es qüestiona l'èxit del model europeu. Terrassa és el quart municipi en rebre aquesta distinció de l'Estat després de Santiago de Compostela, Girona i Donostia.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la cocapital. Sabadell, Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. La Fundació Impulsa permetrà que 41 joves de Sabadell puguin continuar estudiant. L'entitat ofereix ajudes a joves amb una situació de vulnerabilitat socioeconòmica i avui dia treballen amb 335 joves catalans, entre els quals n'hi ha 41 de sabadellencs. A part d'una ajuda econòmica, també posen a la seva disposició mentors que els assessoren i els orienten. Tania Nadal, ambaixadora de la Fundació Impulsa a Sabadell, ha detallat la funció d'aquesta figura.
El paper de mentor és anar acompanyant el jove, o sigui que al principi queden cada 15 dies, els primers mesos, i després és un cop al mes que queden. Per al jove és tenir un referent una mica fora del seu cercle habitual o de família o d'amics. Més que res veiem perquè el jove estigui bé i que no abandoni els estudis.
Des d'Impulsa també ajuden els joves a fer la seva inserció laboral.
Gràcies, Júlia. Seguim el repàs de l'actualitat ara des de Badalona. Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda. El ple extraordinari ha aprovat aquest divendres la modificació i actualització d'alguns impostos. 6 modificacions d'ordenances proposades pel govern del PP han tirat endavant amb el suport principalment del PSC. Alguns s'han actualitzat a partir de l'índex dels preus de consum, com l'impost de béns i immobles. En d'altres s'han modificat el redactat per adaptar-lo a la normativa actual, com la taxa sobre vehicles de tracció mecànica. Al sí del grup socialista, la proposta pel govern popular s'emmarca en el preacord anunciat aquest mateix divendres per donar suport als pressupostos municipals de 2025. Tot i que els detalls del pacte en ferm es faran públics la setmana vinent, el PSC ha avançat que la recaptació fruit de l'augment impositiu es destinarà, diuen, a polítiques socials i educatives per Badalona. Escoltem la intervenció del president del grup socialista, Fernando Carrera.
Hem aconseguit garantir, i ho dèiem avui amb nota de premsa, que els nous ingressos del pressupost vagin destinats a polítiques socials i educatives, i creiem que això és una bona notícia. Evidentment, dintre de les possibilitats que tenim, això defineix l'estil d'oposició que volem fer, i som molt conscients de que som molt contundents en moltíssimes coses, creiem que som molt contundents quan ho hem de ser, però hi ha moments en què toca posar, doncs, estendre la mà i tractar de fer avançar la ciutat.
L'alcalde Xavier García Albiol, com el primer tinent d'alcaldia i artífex de la proposta, Juan Fernández, ha defensat que el que s'ha votat avui és una actualització d'algunes taxes al cost de la vida. Així ho ha defensat l'alcalde.
I el govern de Badalona, el que fa és actualitzar els preus, no un 3,4% que és el que ha pujat la vida, sinó que ho fem per sota, això no és una pujada.
Part de l'oposició, però, ho ha vist com una pujada, una decisió, diuen, en contra del que va prometre el PP quan va guanyar les eleccions de 2023.
Gràcies, Santiago. Continuem al litoral per saber ara què és notícia al Prat de Llobregat. Jonathan Marín, bona tarda.
Bona tarda. L'Esperança marxa del Prat després de 15 anys al Parc Nou. El festival es trasllada demà dissabte fins a Barcelona amb un format més petit en el marc de la Fira de l'Economia Social de Catalunya, el FES, que es farà a l'Estació del Nord. Segons l'organització, s'està repensant el format i el futur del festival, mentre des de l'Ajuntament s'argumenta que, malgrat compartir l'esperit de la proposta, no s'ha acabat de consolidar perquè es pugui tirar endavant de forma autònoma i sense suport municipal. Escoltem un dels membres de l'equip Campa i la portaveu del Prat en Comú, Alba Bou.
No era un festival a l'ús, no? En aquests anys havíem fet un exercici una mica de veure, plantejar nous impactes, veure de quina manera podíem ser sostenibles.
Festival Esperança és un esforç, era un esforç ingent, tant per l'Ajuntament com també per les entitats promotores, i insisteixo, no han desaparegut, però sí que s'han modificat.
En aquest sentit, l'Ajuntament va decidir destinar els recursos a altres entitats, com Francesc Palau, Saó Prat, Open Arms, l'espai de Cotreball Lluís Serra i altres projectes.
Gràcies, Jonathan. Ara tornem al Vallès Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer de Mama, l'Associació contra el Càncer de Castellà ha organitzat una ballada aquest diumenge de country de zumba a la plaça del Mirador a partir de les 10 del matí. En cas de pluja, l'activitat es traslladarà a l'Espai Turra. Val a dir que el 2023 a Catalunya hi va haver més de 44.000 nous casos de càncer, dels quals més de 20.000 van ser dones. El càncer de mama és el tumor maligne de major incidència entre la població femenina a Catalunya.
Gràcies, Rocío. I ara tancarem amb la crònica de Sant Cugat de la mà de Joan Muñoz. Bona tarda.
Bona tarda. L'hospital de dia que la Generalitat té previst construir a Rubí i que també donaria servei a Sant Cugat i Castellbisbal és el pla més immediat de moment a la nostra ciutat en equipaments sanitaris. Això va traslladar la conselleria en una reunió divendres passat amb l'Ajuntament, on la regidora de Salut, Núria Fernández, va reivindicar el quart cap, amb vorejar ja els 100.000 habitants.
i estarà molt a prop de Sant Cugat, doncs, per tant també seria una forma de tindre un altre CAP, no? Perquè al final allà també hi haurà metges, hi haurà especialistes, i una forma seria també tindre aquest com un CAP més a prop de Sant Cugat. Ara, la petició també la vaig fer, però bueno, això ja em sembla que va quedar una mica... Bueno, van dir que amb el CAP ja n'hi havia prou per ara.
Tot i així, Fernández sosté que l'hospital de dia, que encara no ha entregat el pla funcional, seria una forma de tenir un quart CAP. En la ronda d'entrevistes de Cugat Mèdia als regidors de govern, Fernández ha explicat novetats en política lingüística com la futura creació del Pacte Local per la Llengua, una bústia per denunciar discriminacions lingüístiques i també el trasllat a Sant Cugat de la seu territorial del Consorci per a la Normalització Lingüística. La regidora també ha avançat una reformulació de l'oficina de voluntariat i la celebració d'una trobada d'entitats al novembre. Com a presidenta del Consell de Barris de les Planes, la Juntaire s'ha reunit aquest dilluns amb les famílies descontentes amb el canvi de model del casalet, mentre abordava queixes endèmiques dels veïns, manca de neteja i manteniment i deficiències en transport.
Tarda, no et desconnectis. Connectat.
En el moment en què una dona deixa de tenir la menstruació, diem que entra en una nova etapa, la menopausa. Una paraula tabú de la qual és difícil sentir-ne parlar en públic i encara més positivament. Aprofitant avui 18 d'octubre, que és el Dia Mundial de la Menopausa, Ràdio Sant Cugat ha tractat el tema. Alba Triadó ha parlat amb la doctora Mila Martínez, ginecòloga i responsable de la Unitat de Menopausa de l'Hospital Universitari General de Catalunya, i també amb un testimoni, el de la Roser Ezequiel, que ha compartit la seva experiència personal.
Doctora, és important que existeixin dates com la d'avui que ens ajuden a posar el focus en aquesta etapa de la vida de les dones?
Penso que és absolutament important, perquè qualsevol alternativa o qualsevol informació que se'n parli de la menopausa i que es normalitzi la menopausa és molt interessant, perquè les dones tinguin més informació i tinguin menys pors a realment una etapa de la vida que no és més que això, una etapa de la vida que és una finestra d'oportunitats a unes gran coses.
I per què creu que costa tant parlar obertament de la menopausa? Com podem trencar aquest estigma associat encara en aquesta etapa per la que passarem totes les dones? I quina importància té parlar-ne obertament?
Bueno, jo penso que, per sort, en els últims anys, i els últims anys m'estic referint als últims dos, se'n parla molt més, I les dones, jo crec que també per les dones que han arribat ara a aquesta etapa, són dones que no es conformen, són dones que volen molta informació, i llavors jo crec que ara se'n parla més, però la qüestió de que estigui estigmatitzada és una qüestió absolutament històrica, o sigui, arrel de tota la història de la humanitat, la dona sempre ha sigut valorada pel seu atractiu, per la seva capacitat sexual, fins i tot a la Revolució Francesa, a l'acord dels francesos, perquè la menopausa, els primers que van posar-hi paraula van ser els francesos, i es pensava que era una malaltia francesa, i a aquestes dones se'ls deia, quan arribaven a aquesta etapa, tenien una mort social, o sigui que ja era molt antic que tot això passa. Altres països o altres cultures, com per exemple la japonesa, que fins i tot no té ni paraula per definir sufocacions, no la té en el seu idioma, les dones quan arriben a l'edat madura, a l'edat menopàusica, són molt ben considerades perquè bueno, tenen molta experiència i la societat les valora moltíssim. I amb aquest tipus de dones, doncs realment no està estigmatitzat, i arribar a la menopausa s'arriba amb alegria.
Per tant, és absolutament una qüestió social. Per considerar que realment estem en la menopausa, hem d'haver estat 12 mesos consecutius sense tenir la menstruació. És habitual, però, abans d'entrar en aquest període de menopausa, tenir cicles més irregulars, doctora?
Sí, molt ben dit. Realment la menopausa és només un dia en la vida de la dona, que és el dia de l'última regla. O sigui que és un diagnòstic retrospectiu, sempre ha de passar un any sense regla. però els canvis que hi ha, o els símptomes que poden haver-hi de menopausa, ja comencen uns anys abans amb moltes dones.
I quan pot durar?
El primer de tots és aquest que tu comentaves, són les irregularitats de la regla.
I aquestes irregularitats?
La gent pensa que menopausa és no regla, no? Però realment el primer signe de que les hormones comencen a alterar-se és quan les regles comencen a ser irregulars i generalment més freqüents. Tens el cicle més curt, o sigui, tens més regles a l'any de les que tenies abans. I en aquesta època ja hi ha dones que ja són simptomàtiques.
I quan pot durar aquesta etapa d'aquests cicles irregulars, més curts i més freqüents?
Entre 2 i 4 anys, més o menys, són els cicles irregulars fins que realment arriba l'última regla.
I hi ha altres indicis que ens poden fer pensar que ens estem acostant o que s'acosta al dia de la menopausa?
Bueno, altres indicis poden ser els símptomes que van associats, que normalment, inicialment, són més freqüents que siguin sufocacions, sudoracions, insomni, irritabilitat, no m'entenc ni a mi mateixa, ara estic molt irritable o ara tinc baix ànim. Aquests són els primers símptomes que poden dir, home, si jo no era així, jo no protestava per tot, jo no em semblava tot malament.
La Roser ens fa que siem al cap el tot el que ens explica la doctora Martínez. Roser, tu has tingut tota aquesta ja ho direm, tots aquests símptomes que ens explicava la doctora?
Jo no, a la prèvia a la menopausa no vaig tenir, senzillament que estava, tenia molta menstruació, això sí. Com tocava moltíssima, que passava els 7, 8, 9 dies. Uh-huh. Però molt, molt i molt. Però no, jo el 54 un dia, agost, en ple vacances, vaig tenir l'última regla i no he res més, no he tornat a tenir. Sí que després vaig començar amb els fogots, a la nit sobretot, ara me desbrigo, ara m'abrigo. I una mica d'irritació, això sí. Però em va ser marxar i no tornaré més. Ara, amb els ossos, estoporosis, bueno, i un ritzell de coses.
Ara en parlarem. Perquè a nivell hormonal, doctora, què ens passa exactament amb la menopausa?
Bueno, a nivell hormonal, realment, el que passa, bueno, amb el període de menopausa, el que hi ha són irregularitats hormonals. És com estar en una muntanya russa, no? Igual tens pujades d'hormones que baixades. Però després, un cop que arribes a la menopausa, vol dir que les ovulacions ja són més erràtiques, sobretot aquests anys d'irregularitats, i el que passa és que disminueixen els estrògens. I el tema que ara comentava, és que no he sentit bé el nom,
la Roser,
l'altra contertúlia que tenim aquí, bueno, el tema està és que els estrògens actuen a nivell de tot l'organisme i els teixits estan preparats perquè els estrògens actuïn a tots els nivells. Per això amb la menopausa no només hi ha aquests símptomes, sinó que poden haver-hi més problemes cardiovasculars, més problemes d'osteoporosi, de fractura, de molèsties articulars, de memòria, de cognició, de tot això, perquè els estrògens són molt importants perquè funcioni bé tot l'organisme.
Déu-n'hi-do, tot el que va associat hormonalment amb la menopausa, però la menopausa no té una edat concreta, no? A cada dona li arriba en un moment diferent de la seva vida. Què implica si aquesta menopausa ens arriba de més joves, entre els 30 i els 40 anys, per exemple?
Clar, aquest és el problema principal. En realitat, la menopausa natural habitualment de mitja està sobre els 50-51, i això perquè ja Aristòteles, 300 anys abans de Crist, ja va dir que més o menys la data, perquè encara hi havia poques evidentment en aquella època, però ja hi havia dones i era més o menys al voltant dels 50 anys. Llavors es suposa que entre els 45 i els 55 més o menys la majoria de les dones la tenen. El problema realment greu és quan realment és abans dels 40, perquè aquestes dones sí que tenen, com hem dit, que els estrògens realment fan que tot funcioni, sí que tenen unes mancances i uns riscos a llarg plaç si no suplementa aquestes hormones que no produeixen, que els hi poden fer tenir molt més o molt abans els riscos aquests que hem comentat, cardiovasculars, osteoporosi, etcètera, etcètera. Llavors, amb aquestes dones les hem de posar amb una part, per dir d'alguna manera. O sigui, la menopausa natural moltes vegades no necessita absolutament res més que hàbits de vida saludable i no necessita cap tractament. Però les dones que els hi ve abans dels 40, aquestes dones sí que és estrictament, bueno, sempre se les ha de tractar el més aviat possible i a la dosi adequada, perquè aquestes dones sí que poden tenir molt més riscos a llarg plaç que les altres dones que tenen la menopausa en l'edat que toca.
I pot passar que, com que si és probable a vegades que ens passi, com que parlava més, un tema tabú, si ens tenim aquesta menopausa precoç en 30-40 anys, és possible que li arribin pacients, no sé si s'hi ha trobat a la consulta, que estiguin en menopausa i, per exemple, ho atribuïm com que són joves i pensem doncs, que no ens pot passar en aquesta etapa de la vida, que és altres causes, com pot ser l'estrès, l'ansietat o algun altre símptoma?
Sí, sí, de vegades passa, però generalment la majoria de les vegades aquestes dones es diagnostiquen perquè són dones que volen tenir un fill i tenen problemes. Aquest acostuma a ser l'escenari més freqüent d'aquestes dones, perquè actualment, pues, per la vida que portem, el desenvolupament professional, etc, la maternitat l'estem allunyant de l'edat que seria òptima, per dir-ho d'alguna manera. I realment la dona es cuida, es troba bé i se sent jove. Però el primer que veiem, o el més freqüent que veiem, són dones que es volen quedar embarassades i no poden, i això és el que treu aquest diagnòstic, aquesta insuficiència ovàrica prematura. Amb aquestes dones no se'ls diu menopàusiques, perquè, primer perquè la paraula menopausa...
Estigmatitza, oi, sembla?
Estigmatitza molt, exacte. I més amb una dona que entra en xoc i no entén res del que està passant, no? I amb aquestes dones sí que es diu que és una insuficiència ovàrica prematura. De vegades no és només... les causes són variades, però la majoria de les vegades es desconeix. Però moltes vegades són degudes a dones que han patit càncers o alguna cosa, fins i tot de petites, i actualment, com la supervivència és molt elevada, doncs pot ser que per aquestes causes de tractaments de càncer o de cirurgies per determinades malalties, els hi poden fer que arribin també a aquesta situació de fallada dels ovaris, de insuficiència ovàrica prematura abans dels 40. I això també és, diguem-ne, que és una de les altres causes que veiem més comuns.
Ara vostè parlava d'aquesta diferència entre la menopausa en edats que s'espera, no? Els 51 anys apuntava, en aquestes menopauses prematures. Sovint les recomanacions per minimitzar la sintomatologia de la menopausa són uns bons hàbits de vida, no? Menjar bé, fer exercici...
Exacte.
Però en tenim prou amb bona alimentació i exercici físic per millorar la salut i la qualitat de vida? O té altres recomanacions que pot fer a les dones que es trobin en aquesta etapa per viure-la millor?
Hi ha dues coses més molt importants dintre de la teva vida. Si tu menges bé i fas exercici, tindràs menys símptomes, en la majoria dels casos. Però també és molt important evitar tòxics, o sigui, no fumar, no prendre drogues, i l'alcohol, doncs, el mínim possible. I també, i el més important, crec, i el més difícil de gestionar, és gestionar l'estrès. Perquè amb la vida que portem, l'estrès és un factor molt important perquè després tinguis molts símptomes. I aquest estrès s'ha de saber, cada dona ha de trobar la parcel·la amb la que ella fa alguna cosa per ella mateixa. Sigui un hobby, sigui alguna cosa que la il·lusioni, amb família o sense, però això és molt important i és una cosa que també entra en els hàbits de vida saludable.
La salut mental, oi?
És difícil de resoldre, exacte, és també difícil de resoldre, sí.
Roser, no sé si tu fas alguna cosa especial des de que tens la menopausa per millorar aquesta qualitat de vida o si t'ha afectat en el teu dia a dia?
No, perquè jo he sigut una persona que, el que dèiem abans, m'agrada menjar sa, m'agrada molt la natura, m'agrada caminar moltíssim, per una hora i mitja al matí i una mitja a la tarda. Vull dir, això sí, això jo suposo que m'ha ajudat, però tot i així... tant tinc els alts i baixos amb això de les de fogots, que jo creia que això ja al cap de 10 o tants anys ja, jo ja quasi tinc 70, que ara tenia aquestes coses, aquests fogots, i això no sé si és hagut que mal aventurat que la genètica, perquè no sé, perquè no, i també faig el que diu, procuro tenir bon ambient, sóc bastant en aquest sentit molt...
Segueixes els consells que ens apuntava ara la
sí, perquè també em vaig assabentar molt abans que m'arribés,
Doctora, és habitual això que ens explica la Roser, que que els fogots s'allarguin durant molts anys, sí, després de la menopausa?
Sí, ha tingut mala sort per això, perquè realment si agafem 100 dones, 95 dones no ens hi passa. Però hi ha un 5%, 5 de cada 100 dones, que tenen sufocacions per sempre més, o sigui, tota la vida. I això, clar, és més difícil de gestionar, perquè les tenen sempre. No són igual d'intenses que al principi ni igual de freqüents, però les tenen sempre. Sí, sí.
Sí, perdó, doctora, jo me pregunto a mi mateix, estic operada de càncer d'úter i jo associava que no fora això també ara, perquè després ha sigut a posteriori tot això també més sovint.
Clar.
Però jo anava a les visites, sí. No m'ho deia el metge, no li donava cap importància, no sé.
Sí, en aquest cas sí que pot haver-hi una relació, evidentment. Les dones quan tenen una menopausa quirúrgica, és a dir, que els hi treuen els ovaris, a part de la matriu en aquest cas, sí que els símptomes que tenen són molt més elevats i més severs que les dones que entren en una menopausa natural. I a més, encara que els ovaris ja no produeixin la mateixa activitat hormonal que produïen abans, amb l'edat fèrtil, sempre tenen alguna cosa de producció. I llavors, clar, el no tenir-los sempre fa que tu puguis tenir alguna sintomatologia més, també pot ser d'aquesta causa. Sí.
I ens podem preparar per la menopausa? Ara deia, bona alimentació, bons hàbits d'exercici, bona salut mental, no? A la mesura del possible, sí. No estrès i no angoixes, però ens podem preparar per tenir menys símptomes o això és la loteria?
Bueno, és que aquí hi ha diversos factors, o sigui, diguem-ne que si ens preparem això, la majoria de les dones viurem la menopausa amb molt menys símptomes i molt millor. Però aquesta preparació és que, jo diria que és de tota la vida, no, no és que diguem-ne...
Uns bons hàbits.
Mira, ens posem les piles.
Sí.
No, perquè si parlem, per exemple, dels ossos i de l'osteoporosi i de la fractura, hem de pensar que la nostra massa òssia la fem o l'aconseguim, l'assolim des dels 0 fins als 30 anys. O sigui, que els nens, els joves que fan esport i que tenen una dieta adequada en calci i vitamina D, tindran millor massa òssia que la gent que no ha fet esport fins als 30, estem parlant, eh?
Uh-huh.
Llavors, clar, aquest de 0 a 30 és bàsic perquè tu després no tinguis fractures quan siguis gran.
I hi ha alguna...
O sigui, que amb aquest aspecte és tota la vida que t'has de preparar, uh-huh, amb els hàbits saludables. I, evidentment, després, clar, l'exercici, sobretot l'exercici de força. Les dones es queixen molt de que guanyen pes, del greix corporal, etcètera, etcètera, però amb l'edat el metabolisme va disminuint i l'única cosa que ens pot fer cremar més és tenir més muscle. O sigui, que fer musculatura, i no et dic que faci als 40, però com a mínim a partir dels 40, encara que mai no és tard, encara que tinguis 80, és un bon moment per començar també.
Mai és tard per cuidar-se.
Que s'atén d'algun efecte.
I ara que parla de l'exercici i de la massa muscular, doctora... Sempre s'ha fet, no?, la moda de l'exercici cardiovascular, allò de... Però vostè parla de la musculatura, de l'exercici de força.
Bueno, és que l'exercici és tan important, el cardiovascular, com el de força. El de força serveix perquè el muscle ens ajuda a que el metabolisme augmenti, a que tinguem menys inflamació en el cor, amb el cos, i la inflamació en el fons, bueno, i que tinguis menys greix també, perquè quan tens més musculatura normalment hi ha menys greix corporal.
Uh-huh.
I aquesta disminució de la inflamació és la porta... la inflamació seria la porta d'entrada de totes les malalties que realment, cardiovasculars, metabòliques, diabetis, hipertensió, etc. I el tenir una bona musculatura farà que tinguis menys risc d'aquestes malalties. O sigui, això és important, però el cardiovascular també és important. I quan s'arriba a certa edat, doncs a les 60-65, també introduir els exercicis d'equilibri, perquè si tens una bona musculatura és més difícil que caiguis, però les caigudes són un problema molt important amb la gent gran. I els exercicis d'equilibri, tipus tai chi o pilates i yoga també es fan, també són importants. O sigui que l'exercici ha de ser variat.
Doncs en prenem nota d'aquests exercicis. Ja un últim punt abans d'acabar, doctora, hem parlat de tota aquesta sintomatologia física, però és evident que la menopausa també ens pot afectar, vostè deia, amb els canvis hormonals, a l'estat d'ànim. Si veiem que aquesta etapa no l'estem vivint bé, que necessitem ajuda, a qui ens hem d'adreçar? A quin professional de la salut ens hem d'adreçar?
Bueno, jo crec que inicialment, si és una persona que mai ha tingut problemes de salut mental i tots comencen al voltant d'aquesta etapa, jo crec que primer és el ginecòleg. Si el ginecòleg veu que amb les opcions que hi ha, hormonals o no hormonals, no són suficients, doncs llavors sí que un psicòleg o un psiquiatre són importants també d'adreçar-se.
Doncs amb aquest consell acabem aquesta entrevista per commemorar aquest Dia Mundial de la Menopausa, que ens falta parlar-ne més, que ens van molt bé els consells i les explicacions que ens ha donat la doctora Emília Martínez, que és ginecòloga i responsable de la unitat de menopausa de l'Hospital Universitari General de Catalunya, i també l'experiència que ha convertit en nosaltres la Roser. Doctora Martínez, Roser, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest dia.
A vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies,
Roser. Adéu-siau.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Gairebé 4 minuts els que passen ja de 4:45 de la tarda, i en aquesta última tertúlia a tres bandes que compartirem el Connectats. Saludem els nostres tertulians. Avui la compartim amb el Quirze Casablanques, que és comercial i actor jubilat. Quirze, molt bona tarda.
Mare de Déu, comercial i actor jubilat.
Això m'han dit.
Ah, vale, vale.
Tu què ets? A veure, jo t'ho pregunto directament.
Escolta, a veure, jo sóc graduat en humanitats i quan treballava feia d'actor.
Graduat
i comercial, com que la feina d'actor no sempre ha donat per tirar endavant, doncs també n'hi ha hagut d'això.
Mira, doncs avui ens anirà molt bé. Jo sabia que tu havies estat fent formació ja en aquesta etapa tranquil·la de la vida,
Sí.
I que, per tant, hi ha un dels temes d'avui que anirà molt bé tenir la teva perspectiva. Deixa'm que saludi la resta de components de la tertúlia. Arnau Rulló, professor de català, des del Prat. Què tal, com estàs?
Hola, bé, anem fent.
Tu sí, no? Professor de català?
El què, perdó?
Dic que professor de català?
Ah, sí.
Correcte,
entre
no?
Entre altres coses, però sí.
No, és que dic, ja posats a haver d'ajustar cosetes, doncs les ajustem totes. I saludem el Jordi Pasqual, que és periodista. Periodista, sí, no? De moment sí.
De moment sí.
Molt bé. Vinga, doncs ara ja hi som tots. I avui us proposava un dels primers temes que té a veure precisament amb la formació i amb la formació universitària, perquè no sé si a vosaltres us ha passat quan heu vist aquesta informació, o potser ja teníeu informació d'abans, que quan es parla de la formació dual, el primer que ens ve al cap és la formació professional, que sembla que és l'única que feia servir aquesta modalitat. És a dir, que tu fas formació no només a l'aula, sinó també a una empresa pròpia del sector en el que tu t'hi estàs formant, i és una manera d'un aprenentatge directe, no? Molt més directe que no pas el que podries tenir únicament als centres de formació. Però aquesta és una tendència que sembla que cada vegada més s'està fent un lloc, està agafant espai a les universitats. I es veu que una de cada tres universitats ha implantat ja aquest sistema de formació dual. I els que ja porten cert avantatge són al País Basc. La Universitat de Mondragón és un clar exemple. Jo d'entrada us pregunto, a vosaltres us sembla un bon sistema? Heu passat per la universitat en els tres casos, i m'agradaria saber si us sembla que aquesta dualitat, aquesta manera de fer i de formar els futurs professionals, doncs és una bona opció, sobretot tenint en compte que no parlem només de formació professional, sinó també d'universitats. Quirze, vinga, tu el primer.
Mira, em sembla que sí. De totes formes, a veure, jo voldria no trencar una llança, però quasi, per allò de la Universitat de Mondragón. El País Basc és és el paradigma de la, del cooperativisme.
Sí.
Jo no sé si tothom està al cas, però la Universitat de Mondragón, o sigui, la Mondragón Universitatea, és una cooperativa de treballadors, o sigui, els propietaris de la universitat, que no és privada però tampoc és pública, és un mix, en realitat són els mateixos treballadors de la universitat, o sigui que és, ja dic, al País Basc el tema del cooperativisme és molt, està molt, molt desenvolupat, i jo penso que potser hi hauríem de creure més en altres àmbits, amb el tema de la societat cooperativa, o, no em refereixo a cooperativa de consum, sinó cooperativa industrial o comercial, o inclús el que també se'n diuen societats anònimes laborals, en què els treballadors són els propietaris de l'empresa, que inclús jo n'he conegut una d'empresa cooperativa que el gerent era un llogat, no era cap dels socis, perquè els socis no n'hi havia cap entre ells que considerés que tenia el nivell com per ser el gerent d'aquella empresa. A veure, ja he trencat aquesta llança, però que em refereixo a que amb això de l'ensenyament dual, precisament la Universitat de Mondragón són els que van a davant, perquè amb tantes coses van a davant en el País Basc. I a mi em sembla, o sigui, lo de la formació dual teòrica i pràctica en empreses, o sigui, pràctica de veritat, no una simulació de pràctica, jo trobo que és molt important, és molt interessant, vaja.
Anem cap aquí. Jordi.
Jo crec que és molt interessant poder aplicar els coneixements de l'aula, per tant que la formació siga més enllà del que dones a l'aula. Com a mínim, en la meva experiència, clar, soc periodista i és un ofici que s'aprèn exercir-lo, sobretot. Segurament hi ha altres oficis en què és una mica diferent. El que crec que és important és que, si s'aplica això, no siga com per a buscar mà d'obra gratuïta o molt barata en forma de contractes de pràctiques, sinó que realment l'estudi...
És diferent, eh? Serien diferents estadis. Una cosa seria les pràctiques,
sí,
com a tal, i una altra cosa és la formació que estàs fent com a part integral de la formació, que una d'aquestes parts les fas a la universitat, a l'aula.
Sí, sí, sí. El sí, que vull no? dir és que la part que depèn de l'empresa...
Sí.
No servisca, com ha servit el model de pràctiques de vegades, per a tindre una mà d'obra gratuïta. És a dir, és formació. El que vull dir és que això és formació. I, per tant, aquesta formació en l'empresa implica que has de fer coses, perquè part de l'aprenentatge és a través de la pràctica, però el que ha de ser és formació. I, per tant, tindre un acompanyament correcte, tindre moments teòrics a través de l'aula, però segurament dins de la mateixa empresa, el que, sense haver fet jo res de formació dual, el que m'he trobat moltes vegades és que de vegades les empreses el que fan és abusar de gent que vol aprendre, no? Per a suplir mancances estructurals de la pròpia empresa. Això és el que pensa que no ha de passar. Si realment s'aplica com una formació dual en el sentit real de la formació dual, em sembla una magnífica iniciativa. I ja que parlem de cooperativisme, estic d'acord, Catalunya també té molt cooperativisme, en una diferència sí. substancial, és que les cooperatives del País Basc són molt grans i permeten fer coses com una universitat, i a Catalunya són moltes iniciatives més menudes enxarxades, i per tant, per a coses més grans ho tenen més difícil. Però crec que també podem lluir una miqueta del cooperativisme català, i segur que el cooperativisme català té moltes coses a fer de la mà de l'educació, sigui en forma de formacions dual o d'altres fórmules de pràctiques, d'actes conjunts. En Sant Cugat mateix tenim experiències molt interessants en què cooperatives del poble han treballat de la mà, per exemple, de l'escola d'arquitectura, i s'han fet projectes conjunts molt interessants i que crec que han aportat molt, sobretot a l'alumnat, que és aquí ha de poder aportar fer projectes així.
Arnau, el teu punt de vista?
I bé, sobre el cooperativisme basc, ja també com que...
Vinga, que ja hi som tots.
Doncs no, que dir que empreses, grans empreses amb gran fama i de renom com Fagor o Eroski han set o són encara cooperatives, és a dir, que és un model, com han dit, molt implementat i amb empreses molt grans i amb molt de moviment. Sobre el model de la FP dual... Jo sempre considero que és una bona iniciativa perquè això permetrà a l'alumne, a l'estudiant, adquirir uns coneixements pràctics sobre allò que veurà a l'aula, i a l'hora d'aprendre un ofici, això és fonamental. Vull dir, per aprendre a fer qualsevol ofici, si no ho practiques o si no t'entrenes o si no t'ensenyen com fer les coses manualment, doncs no ho aprendràs, per molta teoria que hi hagi. I per tant, doncs, és una bona iniciativa per endinsar, per començar a fer els primers passos al món laboral. I també m'agradaria, doncs, que això s'implementés de forma molt més atractiva, perquè sovint la gent ho considera com que això de la formació professional és una cosa com que no és tan important com la universitat, i alguna gent, diguem-ne, que és com que té mala fama. I ens al contrari, és molt important i molt necessari tenir una bona formació professional i una bona FP dual, com s'ha dit també, doncs, també comparteixo que no serveixi per polir problemes estructurals de les empreses, de manca de personal. I també, doncs, bé, acabar dient que, a banda que estic a favor, doncs, també que les pràctiques, ja sé que no és el tema, però que demanar que les pràctiques a la llarga acabin sent remunerades a tot arreu, a la universitat i a l'FP dual, perquè de vegades, doncs, això hi ha aquest cert aprofitament. Per tant, doncs sí, a favor, i espero que s'estengui més al País Basc, aquí i a tot arreu.
De fet, no és una qüestió, com dèiem al principi, només de la formació professional. O sigui, la novetat és que precisament això ara s'implanta al món universitari. És a dir, que aquesta formació dual també es fa en algunes universitats i que la tendència sembla que va cap aquí. Que, de fet, és el que hauria d'haver estat... sempre si els centres de on es formen els professionals estan, si la formació està ajustada a la realitat. És a dir, que el món de l'empresa estigui d'esquenes o que el món de la universitat estigui d'esquena al món de les empreses, llavors hi ha un problema entre l'oferta i la demanda, que és el que ha passat durant molt de temps. I el que s'intenta és estrènyer aquesta distància de manera que el coneixement es focalitzi ja en la realitat. No? Quins avantatges, a banda dels que més o menys hem estat comentant fins ara, hi veieu aquest tipus de formació? Avantatges per a les empreses i també per als professionals.
Home, jo crec... Jo voldria reforçar una mica en quant a això que preguntes. Abundant amb el que ha dit el Jordi, de que no sigui, un aprofitar-se les empreses per tenir una mà d'obra mal remunerada o simplement barata, és que, de fet, la universitat, fins ara, les pràctiques acostumaven a ser una assignatura més, que la qual era, o sigui, l'esperit de la qual és que l'alumne a final del grau es donés compte de que el que havia après a les aules era possible fer-ho servir a la vida professional, per dir-ho d'una forma. No passava d'això, de ser una assignatura. L'ensenyament dual jo crec que va molt més enllà, i això en realitat el graduat, quan surt de la universitat, ja estarà rodant el mateix ritme, el mateix número de voltes que cada donar de si un professional. És que no sé si m'he acabat d'explicar.
Sí, és el que dèiem, d'ajustar aquesta formació a la realitat, al que necessita el món de l'empresa avui dia, no?
De fet, la informació que vaig llegir en els enllaços que em van passar sobre aquest tema, diu que només es fan enginyeries. No, la veritat és que la Facultat de Lletres de la UAB hi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreres que combinen dos ensenyaments, eh? I n'hi ha una de nova, que és Ciència, Tecnologia i Humanitats. Aquesta és nova d'aquest any.
Però això són dobles graus, no és ben bé...
Són dobles graus, però que vull dir que no ens conformem en fer graus pelats, sinó que intentem poder-los... O sigui, que ja fa temps que intentem poder-los donar un punt d'escapament cap a altres coses. Per relacionar uns coneixements amb altres, em refereixo.
Arnau, vols apuntar alguna qüestió més?
No, que evidentment que si l'estudiant, no, quan passi a ser graduat, ja té un desenvolupament més extès en el món laboral, doncs és evident que això ja sigui per ell serà un avantatge molt més gran, i per les empreses doncs també servirà per captar mà d'obra, diguem, professionalitzada, i que això doncs també revaloritzi les feines, que després esperem que també estiguin ben pagades.
De fet, un dels grans avantatges, segons un informe que és el que avui ens convidava a parlar d'aquest tema, és que les perspectives d'ocupabilitat, és a dir, la possibilitat que un aconsegueixi, quan acabi aquesta formació, treballar allà mateix on ha fet aquesta formació, és molt alta.
Sí, de fet, ara... sense haver formació dual passa de vegades en algunes pràctiques, si la cosa és molt més estreta com implica una formació dual, segurament és millor. També és cert que suposa que depèn de la situació de cada sector, no? Hi ha empreses que tenen poca capacitat d'anar més enllà i d'anar ampliant la plantilla, però és cert que si ho busquen, jo mateix m'ho he trobat en el diari, no? En algú en qui has treballat és preferible que algú que no coneixes, no? Si saps que aquella persona treballa bé, perquè és una garantia, per tant és positiu per a les empreses. I crec que és molt interessant també l'aprenentatge de que mentre estàs estudiant, en formació dual encara millor, però en unes pràctiques també, no? Poder anar aplicant els coneixements que et donen en l'aula, no? I m'ho estic trobant ara en una experiència molt xula. Tenim ara en el diari un estudiant en pràctiques i mai havia fet periodisme local perquè estava fent la carrera, i està descobrint tot un món i l'estan il·lusionant molts temes que estan fent, no? I clar, poder tindre aquesta il·lusió en un moment formatiu en què és més curós, que tens un acompanyament, que no és ara en públic és això, si està malament és una catombe, sinó que segur que tens algú fent-te una mica de tutoria, que en este cas sóc jo, crec que es genera una cosa molt bonica, és un aprenentatge que és més... O sigui, és menys dur que, vinga, ara et poses en l'empresa i no la cagues.
És perquè... més satisfactori també per qui sí. Està fent aquesta part de la formació d'aquesta manera.
També no? És cert que com a empresa implica un cert esforç. És a dir, tu no estàs contractant algú que ja està capacitat per a fer qualsevol cosa, sinó que aquesta persona està en formació i per tant li has de fer un acompanyament, li has de fer una certa tutoria, i si les reunions han de ser més llargues o han de ser més habituals, doncs s'han de fer, perquè estàs acompanyant en la formació d'una persona, no és algú que has fitxat per aquest xalo el cul d'allà on no arriba.
No, i de fet, des del punt de vista de l'empresa, està fent una inversió amb aquest temps, amb aquest acompanyament, està fent una inversió en un futur treballador?
Sí, sí.
Una inversió que en realitat no li surt gratuïta, perquè ha de fer aquest esforç que deia el Jordi d'acompanyar aquest alumne en el seu devenir d'aprenentatge, diguéssim. No?
Sí, sí. Us sembla que canviem de tema, perquè em sembla que l'altra qüestió, que de fet aquest el 48 Hores Open House Barcelona és una mica l'excusa per parlar d'arquitectura. Això és un festival d'arquitectura que et permet durant 48 hores entrar gratuïtament al públic en general, doncs a veure una sèrie de construccions principalment de Barcelona. Però jo volia aprofitar per fer una reflexió sobre l'arquitectura, recordant una mica l'episodi de pandèmia. Us en recordeu quan durant la pandèmia hi havia molta gent doncs que o no tenia un balcó, no tenia una terrassa, fins i tot hi havia gent que no tenia ni finestres, és a dir, situacions molt, molt, molt complicades, que ens van fer repensar o com a mínim plantejar ostres, com és que a l'hora de construir, a l'hora de fer habitatges, aquestes qüestions tan bàsiques o que haurien de ser tan bàsiques no es tenen en compte? No sé si vosaltres vau arribar en aquell moment a fer aquesta reflexió. Quirze?
Sí que la vaig fer, perquè jo sí que tinc balcó, però des del meu balcó veig gent que només tenen una finestreta, i va ser molt bonic, perquè va ser molt bonic salvant les distàncies i posant cada cosa al seu lloc. Però va ser molt bonic perquè a l'hora d'aplaudir els professionals de la salut, tots uns sortíem amb balcó i els altres treien el nas per la finestreta, però hi érem tots. Vull dir, i això va ser una cosa que em va fer donar compte que, encara que no ho sembli, en aquest món hi ha un esperit solidari.
Però, a banda d'això, quina és la funció? O sigui, jo em pregunto, l'arquitectura hauria d'estar també al servei de les necessitats que tenim les persones. I allò era una necessitat, vull dir, és que una casa sense un balconet, sense un espai a l'exterior, és que avui és molt difícil. Ja tenim el problema de l'habitatge, que és tota una història, però això...
Això és el que se'n diu habitabilitat, que és adaptar-se a les necessitats de la persona que viurà allà. Per tant, en funció de les necessitats de qui viurà, una persona gran necessitarà coses com, per exemple, que no hi hagi un escalor en meitat del passadís, com em passa en la meva casa, perquè és un perill perquè pots caure, o potser necessita elements de subjecció en la paret per a poder anar caminant. Una persona que té criatures segurament necessitarà un pati o una terrassa, un balcó mitjanament gran per a poder estar a l'aire lliure en molts moments. Algú que té dependència, sí o sí, aquell habitatge haurà de tindre ascensor, però a més les portes hauran de ser el suficientment grans per a que passi una cadira de rodes. I tot això són coses que segurament en l'arquitectura dels anys 70-80 no es tenien en compte. Jo crec que s'han fet molts passos per millorar.
Tu creus que ara sí? Has fet tot això en
compte? Tot en compte no, però estem molt més en tot compte, perquè hi ha
una
coses...
una mica més, sí.
Bueno, és que hi ha coses que són normatives, sí, i s'han de complir,
sí,
no?
Sí.
Sí que és cert que no tot es fa perfecte i només cal veure alguns habitatges, no? O alguns com el que va passar a València, no? Que posen un material en la façana que acaba cremant-se tot l'edifici, com va passar...
Sí.
Per tant, sí, hi ha molt marge de millora en l'arquitectura. Però jo també crec, estic relativament en contacte precisament per l'Escola d'Arquitectura de Sant Cugat, que allà és on tenim la seu el Pol Cooperatiu de Sant Cugat, del qual com a diari formem part, i precisament perquè el poble està ubicat allà hi ha diverses cooperatives que fan arquitectura, i jo crec que és una mirada que tant a nivell de cooperatives com a nivell acadèmic s'està posant bastant. Quin és el problema d'això? És com es fa? O sigui, adaptar un habitatge que ja existeix a les necessitats d'una família, no? Si es tracta de fer una rehabilitació, implica una inversió que no tothom la pot pagar. I per tant, segurament el repte també és com garantim l'accés. Jo vull creure, i no sé si m'ho crec del tot, que també habitatges públics, proteccions oficials i similars tenen en compte aquesta mirada, i quan es fa una promoció de gent gran es fa pensant que viurà gent gran, i quan es fa una promoció de gent jove es fa pensant que viurà gent jove. No sé quants casos són així i quants és fent edificis com si foren xurros, perquè és més barat, i per tant copiar un disseny d'un altre és més barat que...
O fer un habitatge sense que tingui una finestra ni res, però on entri la llum natural.
Sí, que és surrealista això. Sí,
sí. Sí. Tanques tu, Arnau.
Jo no tinc gaire idea d'arquitectura, ho sento.
Home, però
ara...
com a persona que necessita un habitatge, sí que per les teves necessitats o...
Home, però les meves necessitats jo crec que són, vull dir, les que necessita tothom. O sigui, ara parlàvem de gent que la pandèmia no tenia ni una finestra. Vull dir, jo crec que això és fruit de l'avarícia i de la cobdícia que va... diguem-ne, doncs, impregnar-ho tot durant la bombolla immobiliària, en aquell afany de construir i de vendre com si s'acabés el món, que ens va portar doncs a situacions absolutament infrahumanes. Vull dir, és que viure en un lloc que no hi ha una finestra, és que això és digne, això és salubre, per mi no ho és. Llavors, bé, doncs sí, adaptar l'habitatge a les necessitats de tothom, però partint que l'habitatge ha de tenir unes mínimes qualitats. I no pot ser, com parlàvem abans aquí, de l'incendi de l'edifici de València o de l'incendi que va haver també fa 7 anys a Londres.
Hem d'anar acabant, Arnau.
Del Sinà, doncs això,
no ens queda més temps.
Mínimament digne, ja està.
Doncs Arnau, Jordi, Quirze, gràcies per l'estona de conversa. Continuarem parlant un altre dia. Que vagi molt bé el cap de setmana.
Igualment.
Adéu-siau. Adéu.